és això?
Això és la cançó Mondo Bongo, que feia de banda sonora de la pel·lícula de Brad Pitt i Angelina Jolie, Senyor i Senyora Smith. Perquè ho publica The Telegraph i, per tant, els diaris espanyols han dit calla, ens en farem ressò. Felip de Borbó i la seva esposa, Letícia, van fer el viatge de noces pagat per un empresari amic de l'emèrit. Els reis d'Espanya, que no crec que passin a fase 3, o sigui, no crec que celebrin la revetlla de Sant Emèrit gaire lluny, reservaven hotels amb el nom de Senyor i Senyora Smith, que ho trobo molt poc patriòtic. Si tu et poses un nom fals, o ha de fer gràcia, o ha de ser espanyol, si ets el rei. O et poses Arnau Tòpsia, o et poses Senyor Pérez. Per favor. I no comencem amb els noms aquests, perquè ja se sap que quan vas als karaokes poses noms així. Òscar, Iño... En fi, Manolocausto... Vas posant noms d'aquests, eh? En fi, Felip el preparat es va deixar regalar un viatge que va costar $500,000. I la cosa em fa pensar en aquella cançó. És barat, perquè si són $500,000 i van fer 42.000 quilòmetres, no et surta tant el quilòmetre. $12 al quilòmetre, escolta, doncs tampoc és tant, tu. De les informacions de la premsa, m'agrada molt la de l'Espanyol, que explica que Josep Cusí, que és l'empresari, aquest Cusí que tots voldríem tenir, i Joan Carles, eren amics i anaven junts a la Clínica Planes a fer un spa. Això està bé, perquè diu que després s'han deixat de veure per l'edat. Dius, home, si anaven a fer anti-aging i s'han deixat de veure per l'edat, doncs no els hi ha anat gaire bé. Però de tot el que s'ha publicat és la nota, el que més m'agrada és la nota d'agraïment que va deixar Felip en un spa o resort o pensió de les Illes Fiji, que és un lloc d'aquests que quan vas al vàter, un lloc car d'aquests, que tu vas al vàter i et descorden la bragueta i et treuen la cardolla si cal. Oh. I el rei escriu, posa'm música de minuet, Galvany, que haig de llegir, en paraules de Felip. És que m'encanta el que va escriure, de veritat. Diu, qué impresionante y remoto paraíso. Nos lo pasamos muy bien aquí, lejos de la ajetreada realidad y también tratados por su siempre sonriente personal. Una parte muy especial de nuestra luna de miel, nuestros mejores deseos para todos en Huacaya, que és un text preciós, perquè ell troba impressionante i remoto el paradís, que esclar, remoto depèn, perquè si hi ets ja no és remoto. Per una persona de les Illes Fiji no és remot les Illes Fiji, perquè no està apartat d'ell. El nos lo pasamos muy bien aquí no saps si és present o passat. Diria que vol ser passat, però és un passat estrany, perquè esclar, si ho estàs escrivint en aquest moment, el temps correcte seria nos lo hemos pasado. Llavors aquí ja veus que ell s'ha sorprès pel sempre sonriente personal, que és una cleca, el propi servei, perquè els generals que ell té no deuen estar sempre somrient, i aquest sí, devien dir sí. I aquest, una parte muy especial de nuestra luna de miel, no em pot agradar més, perquè ja entens que la part especial del tot és la de la nit, perquè la gent, fins i tot quan són reis, quan van de lluna de mel, forniquen. Sol passar, això. Alguna vegada o altra passa. Yeah. Però el que em té boja, de veritat, és l'ajetreada realitat. No diu dura, perquè, és clar no ho és, diu ajetreada. Ai, quanto ajetreo. I mentrestant, us vengarin a la presó. És que m'encanta.
Divertit del cas és que, si us en recordeu, quan es van casar el llavors príncep Felip, ara rei Felip, amb Letícia, el que es va publicar és que havien fet una lluna de mel molt modesta per a Espanya, sí. Havien anat a Cuenca, a Sos del Rei Catòlico... Te'n recordes?
Sí, Smith i fora. És molt poc patriòtic, també.
Però sí, el que va sortir publicat va ser aquesta lluna de mel que van fer, diguem-ne que en van fer dues. Una que va quedar més tapada, que és aquesta...
La caixa B.
La que vam tenir imatges, fotografies, vídeos, és de com anaven de Parador Nacional a Emperador Nacional, a veure això, a veure Cuenca, Saragossa...
Hernán Cortés, tot això.
En canvi d'aquesta altra, escolta'm, no en vam veure res ni en vam saber res.
Però en canvi, potser quan estaven a les Illes Fiji, que no és Espanya, en un moment donat de la nit algú va dir, te pondré mirando a Cuenca, perquè ho trobes a faltar. No, perquè ho trobes a faltar quan estàs lluny d'Espanya.
Prou,
és que és normal.
No sé.
Què diem ara?
Cavall, calla.
Anna, ja tens un bon guió, eh?
Sí.
No sé si apuntar, voleu, si voleu reprendre allà on t'ho ha deixat l'Empar.
Home, reprendre-ho a Mirando a Cuenca és...
No, és igual, no cal, no cal.
No, aquesta part no. Jo el que volia dir és que hi ha un punt feble dels corruptes mundials amb els casaments. Perquè si us en recordeu, Millet va pagar el casament de la seva filla.
Oh, cert.
La Gürtel va pagar part del casament de Anna, bueno, de la filla d'Aznar i d'Alejandro Agag.
És veritat.
Millet
encara va ser més gros, perquè si te'n recordes, Millet li va cobrar al consogre la meitat del, la meitat i a ell li va sortir gratis.
Millet és el, de tots és el millor. El millor que va fer el Palau de la Música.
Amb Millet no es pot competir. No, però el rei sembla que et regala, t'està regalant un viatge, i dius, el meu pare, que és generós, que em regala un viatge, i resulta que també hi ha una corruptela que ho paga un amic, que és una mena de testaferro. Això per un costat. I després, encara que...
Però que li cobra el sogre. Que li cobra el sogre. És que això és molt millor.
I després, els reis de diguem-ne, constitucionals, en democràcia, no han de ser necessàriament com els reis dels contes. És a dir, no cal que visquin en un luxe... Perquè, clar, sí, encara que per quilòmetre t'ho has dit que sortia barat,
trucarem al com?
No és a mi.
Espera.
A tu, aviam, qui és? Qui és, Imma, aviam?
No sé, a veure.
Que es posi, que s'hi posi.
El pare. No, ara no.
Digue-li que ara no va bé. Digue-li, ara no em va bé. Estic parlant per la ràdio.
Això vol dir que no l'estàs sentint, eh?
Ai, parlo per la ràdio, ara.
No, i per acabar, el que volia dir, que l'obscenitat d'aquests 500.000 euros d'un viatge, no sé, és una cosa totalment desmedida, perquè vull dir que jo entenc que el seu viatge no sigui només anar a Paradores i Zamora, Cuenca i tal, ho entenc. Vull dir, potser no cal, però d'aquí a 500.000...
Cuenca,
he dit la paraula, però amb un altre sentit.
Va, no ens encallem cada cop que surt Cuenca.
Però en tot Cuenca. Cas...
Ai, el que està clar és que la fascinació per als ritus, per als rituals que són els casaments, jo també estic d'acord amb el Malcolm, però també això va lligat a la sensació d'impunitat que tenen. És a dir, quan se senten impunes i pensen que no passa res perquè o no els pescaran, o si els pescaran no passarà absolutament res, s'ho gasten en la festa que ells troben més important, que és la de lluir. No? Que és la del casament i la de mostrar tot el que ets, no? com encara aquests rituals tenen aquesta força tan bèstia, no? De fet, en els anys més bèsties de la crisi econòmica, en el que sortien tants temes de corrupció econòmica, a València es va fer una tesi doctoral sobre la corrupció, i aquest factor era molt important, el factor de la impunitat, de saber que no et passarà absolutament res. I això és el que passa, ells ens venen una història, que és el viatge aquest a Cuenca, i després se'n van a fer la volta al món, que és lo xulo, i no passa res, i ens prenen per ximples, no? A més, són 16 anys, han passat 16 anys de tot això, i nosaltres menjant-nos la història meravellosa al principi, no?, de tot plegat. Ja va ser hora que surti tot.
Que estic d'acord amb el Malcolm, que ja era difícil de creure. És a dir, ja es veia que aquell viatge, que pot estar bé, és a dir, si tu t'acabes de casar i has de ser rei d'Espanya, i mira, passeges per les diferents províncies espanyoles, doncs mira... Potser ho has de fer a nivell de propaganda, però ja es veia, és a dir, a ningú no li va colar que aquella fos l'única lluna de mel. No hi ha ningú que faci una lluna, avui dia, que faci una lluna de mel per això, pels paradors nacionals de Sos del Rei Catòlic o Saragossa.
Ai,
o Zamora.
Ai, doncs m'encantaria, eh?
He evitat la paraula.
I és que a sobre, ara encara queden pitjor, no? És a dir, ara que surt aquesta informació, doncs dius, escolta, però que hipòcrites, et venen una cosa i després, clar, por todo lo alto... Després hi ha el punt aquest d'enveja, no? Com ens agradaria a tots nosaltres, no? Gastar-nos, poder-nos gastar 500.000 euros en una lluna de mel o en qualsevol viatge.
Jo no, què vol dir això, que ja tenen la casa pagada? Això és molt important, perquè clar, aquest és el preu d'un pis.
Clar,
no?
Però jo no discutiria tant.
Clar, però com que ja tenen la casa pagada, perquè si no diries, mira, paga'm el pis, que em aniria millor.
Exacte, tapem forats.
Cosí, paga'm el pis.
Clar, però per nosaltres 500.000 euros, no ho sé, o sigui, és moltíssim, segons, clar, és que segons el nivell de vida que tinguis, però per ells 500.000 euros probablement és res, amb la qual cosa, si et convido amb això, tampoc em suposa a mi cap despesa. Jo el que sí que posaria l'èmfasi en dues coses, o què ens està passant a la premsa espanyola i a la premsa europea, o en aquest cas la britànica, no?, la de Telegraph, que està anant a saco, no?, vinga, que ha agafat com l'objectiu i contra el rei, contra la corona. I I després l'altra pota seria, és a dir, hem de ser com molt rigorosos amb el que exigim en quant la despesa es pública, no? És a dir, la monarquia té, hi ha una part dels pressupostos que es destinen doncs, a la Casa Reial, no? Doncs amb aquests diners i amb allò que va passar, no? De l'AVE a la Meca i amb que d'obra pública doncs, en trec un beneficis, amb això sí que, bueno, tot el pes de la llei, tota la contundència, no? És aquests dos punts cosa, que jo destacaria, perquè sí. L'altre, mira... Perdó.
Ara et dic una cosa després, quan acabis. Perdona. Vaig amb retard.
Ah, no, en part, ja està. No, és que amb Cuenca tu ens has deixat, ja. Que, escolta'm.
Si ens està escoltant ara gent que treballa en conselleries o ajuntaments o càrrecs públics, sabrà, bueno, a mi m'ho expliquen sempre, quan vas allò que vas a un poble, a una xerrada, a una biblioteca, doncs que, per exemple, si els regalen un fuet, no se'l poden quedar. Perquè aquest fuet seria considerat un regal. I moltes vegades, quan els hi fan regals d'aquests, és un problema per ells.
Fins a un límit. Sí. Jo crec que un fuet sí que se'l poden quedar perquè no arriba
perquè
al límit. Però
no,
és una cosa...
se l'han de menjar.
Sí, però és veritat que depèn de quin regal... No. Sí, s'han de quedar.
Un cantilleig, que és, diguéssim, una putada que et fan, tampoc.
Però si us hi fixeu, jo estic convençuda que això funciona així. És a dir, que si els fan determinats regals, ells ho declararan, perquè és per ells la xocolata al lloro, són les cosetes petites. Aquesta despesa de 500.000 euros, és el que és més gros, és el que no declaren i el que ens passen, no?
Perquè, a més, t'entra la sospita de a canvi de què.
A canvi de què, exacte.
Un empresari paga 500.000 euros per una lluna de mel
gratis
del rei,
no surt.
A canvi de què, per molt amic que siguis, escolta'm, 500.000 euros en una lluna de mel d'un altre, home, doncs no, demanes algo a canvi. O com a mínim hi ha la sospita, per això... És a dir, que sí que aquesta sensació de la impunitat, és a dir, això, com que ho hem fet sempre, no ha passat res, doncs continuem-ho fent, i de l'altra també la sensació que s'ha aixecat una mica la veda, no? Aquestes coses, quan se sabien, no hi havia com un taló de silenci, perquè ningú no en parlava, era allò que es parlava allò sota mà, i en canvi ara surt i apareix i es publica, i per tant això et deixa... doncs a la monarquia una mica la llum dels escàndols.
A mi el que em sorprèn és la reacció de les persones que es consideren monàrquiques. Perquè, mira, les persones que ens consideren republicanes, totes aquestes coses ja les donem per sabudes. És l'absurditat d'un sistema en el que tu heretes un títol pel sol fet de tenir uns certs gens i ja està. No? I, per tant, poden passar coses d'aquestes i qui ho hereta doncs, fa determinades coses. Però si tu ets un monàrquic convençut, el que hauries de voler és que el sistema funcionés i que funcionés de la manera més neta. I el que estan fent, per exemple, partits com el PP o el PSOE, que és fer veure que no està passant res, evitar doncs, comissions de control i tot això, crec que és un error, perquè si tu voldries que existís la monarquia, el que hauries de fer en aquests moments és modificar-la, retocar-la, fer-la més transparent, fer-la més moderna, però intentar negar la realitat i que tots plegats ara ho sabem tot, i que ara existeixen les xarxes, no? El 2004 no tant, doncs és una mica negar la realitat que tens al davant del nas.
Anna, quan tu dius fer-la més moderna, més transparent...
A veure, pels monàrquics, eh?
Fes la república. Si la vols fer més moderna, no la faràs sexista.
Per començar, no la faria sexista. Però, a veure, jo ara hauria...
Per tant, la república.
És com, ho trobo absurd que una persona que és republicana ara hauria de començar a dir la llista de les coses que hauria de ser una monarquia moderna. No?
És que no té cap sentit. O si la monarquia és o anacrònica, sexista, classista, o deixa d'existir. Quin sentit té fer-la moderna? Llavors ja hauríem de poder triar...
Però dins de la monarquia, amb tots els pros que vulguis, n'hi ha de més modernes i de més antigues. I de la mateixa manera que hi ha repúbliques que funcionen molt bé i repúbliques que funcionen molt malament. És a dir, el sistema de govern per si sol no és bo o dolent. El fan bo o dolent els que hi manen.
I a partir d'aquí, saps?
Però la irregularitat per mi ve d'un sistema que és la monarquia aquí a Espanya, a l'estat espanyol, en el que tu tens una inviabilitat del que tu facis donant el càrrec. Llavors, ostres, és que estàs obrint la porta a tots aquests comportaments. Sí. És que ho estàs alentant. I jo, si fos monàrquica, evitaria aquesta inviolabilitat i tindria més sistemes de controls. Però no seré jo qui m'hi posi a fer aquesta feina, que sóc republicana.
Clar.
Falten 5 minuts per arribar a 2:15. Si volies dir alguna cosa, Malcolm, et deixo i després canviaré de tema.
Un apunt, perquè Santi Jiménez m'acaba d'enviar un WhatsApp per donar una dada molt important. que Mirando a Cuenca ve de Juan Felip I de Castella, Felipe el Hermoso.
Felipe el Hermoso. Un oient ens ho ha fet arribar també a través de Twitter.
Sí, portava les seves amants a l'observatori i les posava Mirando a Cuenca.
Perquè l'observatori estava orientat cap a Cuenca, que en realitat era cap a l'est, des de Toledo, que és on estava
a l'Orn. I les Illes Fiji els hi passa igual. Tenen un observatori Mirando a Cuenca.
En Jordi Artés, a través de Twitter, també ens havia enviat un link amb una informació del Huffington Post, en què també es parlava d'això, que tot això venia de Felipe el Hermoso, això de Mirando a Cuenca, que ho sapigueu.
No, que es veu que no era tan guapo, eh?
Felipe també sí. Es diuen molt, que és molt preparat, també el diuen molt hermoso, la gent.